Anna Guitar, bon dia.
Bon dia, Laura.
Que bé que s'ho prenen, aquests nens i aquestes nenes, això de...
Pobrets, però estan espantats, PCR.
No m'estranya.
Sí, tant.
Vens molt ben acompanyada, avui.
Ai, sí, em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió que avui sigui aquí amb nosaltres la Bel Olid. Bon dia.
Bon dia, com
bon dia, Bel.
Encara me'n fa més.
A més, vens molt carregada,
Sí,
molts
sí,
llibres, la Bel.
Sí, una pila aquí de llibres.
Per què tenim la Bel avui aquí a l'estudi? Què hem
Mira,
de parlar amb ella?
Avui parlarem d'un tema que jo tenia ganes que en parléssim algun dia, però que d'alguna manera l'actualitat m'ha donat una excusa per parlar-ne, i és que, no sé si ho heu vist, si ho heu seguit, però la J.K. Rowling ha publicat un llibre. La J.K. Rowling és l'autora de Harry Potter. I des de fa algun temps es dedica a fer novel·la negra, que ella signa amb un nom d'home, Robert Galbraith, que això ja donaria per molta conversa, diguem-ne. Però a més ara n'ha tret una de nova, que encara no s'ha publicat, i l'acusen de ser trànsfoba. L'acusen de ser trànsfoba perquè a la trama hi ha un assassí en sèrie que es vesteix de dona per matar. I de fet hi ha una crítica en què el crític diu: és que sembla que la moralina sigui no et refiguis mai d'un home que es vesteix de dona. Aleshores, clar, això ja ve a més d'unes polèmiques més enllà de la literatura que ella ha mantingut amb jo crec que actituds efectivament transfobes. I aleshores vaig pensar a partir d'aquí, perquè clar, una persona com la Rowling, no? Amb el poder que té, hi ha molta gent que compra els seus llibres només per ser qui és, no? Jo, per exemple, tota la saga de Harry Potter l'adoro. A mi em va fer... La vaig devorar i mira que...
I precisament és... No sé si estareu d'acord, no? Són uns llibres, que els de Harry Potter, que més transfuen i transmeten uns valors molt positius, no? De l'amistat, de la confiança en un mateix. I llavors surt amb aquestes declaracions i ara amb aquest contingut d'aquesta altra novel·la, clar, trenca tots els esquemes del que és J.K. Rowling.
Clar, i trenca els esquemes i penses què ens estan dient els llibres, no? Com s'utilitza el que es diu, perquè, clar, una persona com ella, que serà tan llegida, quin missatge està transmetent? Quina és aquesta realitat que ens explica? Jo la trobo absolutament desoladora. La gent que ho llegeixi en serà conscient? D'alguna manera està fent aquí com creant una mena de no moure's d'unes idees terribles, no? I com molt antigues, d'alguna manera.
Sí, és el que anava a dir, que a mi el que em sap greu és que una escriptora que podria fer coses molt interessants
totalment
agafi un arquetip que està de capa caiguda, no? És a dir, que és, no sé, des de Psycho, no? de Hitchcock, ha plogut molt, no? No cal reforçar un estereotip que ja s'ha reforçat bastament en el cinema, que s'ha fet servir també com a sorpresa. Oh, sorpresa! En realitat era un home que es vestia de dona. I que dius, va, vinga, que som al 2020, no? Espavilem una mica, fem coses més interessants. Jo me la quedaria per les coses que ens ha regalat, i crec que, com deia, l'univers Harry Potter, doncs, és un regal, i passaria una mica d'aquestes botades, perquè em sembla gairebé una revenja, no?, contra totes les crítiques que va rebre després dels comentaris transfobs decididament que havia fet i dels atacs a les dones trans. I llavors sembla que hagi dit, doncs ara em venjaré literàriament. Bueno, doncs és el que et sembli, et llegirem o no, ja ho veurem, no?
Clar, i aquesta polèmica ens serveix per estirar del fil i per dir... Què en fa la literatura del col·lectiu LGTBI, no?
Per això tenia ganes que vingués la Bel Olid, que us la presento una mica, perquè potser hi ha gent que encara no la coneix. Ella és la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que, de fet, organitzen un festival de literatura queer, i m'agradarà que en parlem, perquè és d'aquí molt poquet, i tenen uns continguts aquest any que la veritat és que prometen molt. Ella és escriptora, és una referent feminista, i ella sempre reivindica la presència i la visibilitat... No ho sé parlar aquest matí. La visibilitat...
És la Mercè,
exacte. Dels missatges de la LGTBI en obres literàries, començant per les seves, no? I per això em semblava que era important que ella vingués i ens donés també una mica la seva opinió de què creu que està representat i què no, perquè jo tinc la sensació que anem una mica justets encara, tot i que la cosa també trobo que ha millorat una mica últimament.
Sí, ha millorat sobretot perquè hi ha més ganes de part de molta gent de llegir llibres en què ens hi veiem representats, no? Que no tot sigui aquesta ficció de com si tothom fos heterosexual o com si tothom fos cisgènere, que si mires estadístiques doncs veus que la veritat és que no, de vegades dubto fins i tot que la gent heterosexual sigui majoria després a la pràctica, no? Però sí, si tu vas a una biblioteca i agafes un llibre a l'atzar, és molt fàcil que el personatge protagonista sigui un home, per començar, i que sigui un home cisgènere i que sigui un home heterosexual, no? Llavors hi ha, d'una banda, una set de veure-s'hi reflectit, i d'altra banda crec que també moltes persones que potser no posen en dubte ni la seva orientació, ni la seva identitat de gènere, ni tan sols la seva expressió, no? I que són gent molt normativa, també tenen un cert interès, perquè, bueno, perquè explora camins doncs que potser no estan tan trillats, no?
N'hi ha digues, Anna.
No, endavant.
No, anava a dir, quins referents hi ha de literatura LGTBI, si és que se'n pot parlar com un gènere en ell mateix? O...
Clar, no se'n pot parlar com un gènere perquè personatges... Clar, si diem literatura LGTBI, quan pensem en el CLIT, que és aquest festival de literatura queer en llengua catalana, el que ens va impulsar des de la ELCA a fer-lo és que en moltes altres literatures d'això se'n parla, perquè precisament no és un gènere. És a dir, tu pots veure-ho com, si en el llibre hi surt representat un personatge que no és cis hetero, si qui l'ha escrit fa activisme d'alguna manera del fet de no ser cis hetero, o si té algun component que tu et fa pensar que es pot interpretar de diferents maneres, no? I també ens adonàvem que quan estudiàvem literatura catalana hi havia autores i autors que se'ns presentaven, se'ns ajudava a interpretar la seva obra des de molts angles, però no des d'aquest, i també és una clau interpretativa, potser no és la més important, però també és una clau interpretativa, no? I penso, per exemple, en una de les persones a qui retrem homenatge en el CLIT, que és Antonina Canyelles, que és una poeta que a mi m'agrada molt, us recomano molt la seva obra, i que a més ara aprofitem que es treu un volum recopilatori de la seva obra que es diu Putes i consentits, i l'obra d'Antonina Canyelles té moltes dimensions, té una dimensió humorística, social, és molt, molt... incisiva, no? Però també pot tenir una interpretació. Llavors, que ens hagin robat aquesta interpretació quan parlem de literatura ens semblava malament, i per això vam fer el festival, no? Llavors, parlaves de referents, i mira, em porto un Quim Quima, de Maria Aurèlia Campmany. Com veus, no és cap novetat, diguem-ne, tot i que ha estat reeditat fa un parell d'anys per Males Herbes, i que és com l'homenatge que fa Maria Aurèlia Campmany a Orlando, de Virginia Woolf, no? Que per ella, doncs, evidentment, com per tants escriptors, era un gran referent. Clar, estic parlant d'un llibre que té uns quants anys, no? Però també tenim, per exemple, La mà esquerra de la foscor, d'Úrsula Caleguin, que és un llibre de l'any 69, en què, bueno, que hi ha un senyor terrestre, com si diguéssim, no?, del planeta Terra, que se'n va a un altre planeta, tenen com una confederació de planetes i tal, se'n va a un altre planeta i es troba que ell no entén res del que està passant allà ni de com s'organitzen, perquè la gent que viu allà no tenen divisió per gèneres, i de fet fins i tot els seus cossos no estan sexuats, no? No estan diferenciats sexualment, no? I llavors hi ha aquest xoc, no?, entre, ostres, tota la meva visió del món, que està basada en un binarisme, que a més sabem que és fals, etcètera, eh? Arribo aquí i no entenc què passa en un món en què no hi ha discriminació, no hi ha guerra, la gent no es baralla, no passa res, no? I clar, estem parlant d'un llibre de l'any 69, és a dir, no és que estiguem inventant la sopa d'all. Llavors, per això em sobta que, tenint referents com aquests, vingui Rowling i digui, doncs ara, dius, ostres, nena, vas una miqueta tard, no? Em sap supergreu.
Ara que deies que reivindicaves aquesta poeta, el Sebastià Portell va fer un llibre que a mi m'agrada molt, que es deia Amor sense casa, que era una antologia de poesia, que em sembla que hi surts tu, Bel?
Sí, sí, també, molt immerescudament, he de dir, perquè estic allà al costat de titans, però sí, sí.
No, però és veritat, o sigui, és una antologia LGTBI, perquè és el que tu dius, o sigui, això no havia tingut visibilitat, no ens ho havien ensenyat, no ens ho havien explicat en aquesta clau, no?, d'alguna manera. I després, ara quan parlàvem, no?, de si és un gènere en cicle, és que moltes vegades es tracta simplement de que, per exemple, com passa a una novel·la juvenil teva, no?, a la Tina Frankens, la protagonista, ho puc dir, no?, és bisexual, però sí. La història no va d'això. Simplement és que aquesta realitat ja estigui representada, i que la protagonista d'un llibre per joves, que a més també... Trobo que és interessant que parlem ara dels joves i dels nens, perquè, clar, evidentment, les lectures també serveixen de model, no? I què els ensenyem també els farà unes persones d'una manera o d'unes altres. I és una mica això, no? Que hi hagi aquesta presència.
Clar, també el que passa és que percentualment, com si diguéssim, persones, per exemple, de gènere no binari, n'hi ha menys que persones que tenen un gènere binari, no? Que són, hi ha molts més homes i moltes més dones que persones que diuen, mira, jo ni una cosa ni l'altra, o totes dues alhora, o en depèn del dia. Llavors, per exemple, aquestes realitats són més difícils de trobar representades també en, des d'un coneixement, no? Des d'una primera experiència. I ara que comentaves de Sebastià Portell, que fa molta feina, ell també és un dels coordinadors del CLIT i va fer aquesta antologia, he dut tres llibres seus perquè és que tots tres són rellevants, no? És a dir, tenim El dia que va morir David Bowie, que és la seva primera novel·la, després aquesta obra de teatre que és Transbord, que és una obra de teatre sobre el trànsit del personatge principal, i després Ariel i els cossos, que a mi em sembla que va una mica més enllà, no? que aquests dos altres en temes de gènere, en què hi ha aquest personatge que és Ariel, que tu llegeixes la novel·la i no arribes a saber quin és el seu gènere, perquè veus el personatge representat sobretot des dels ulls dels altres. Alguns personatges estan parlant en femení, alguns estan parlant en masculí, i llavors tu has de viure, no?, amb la incomoditat de no conèixer el gènere del personatge, que és una incomoditat que a la vida real a les persones no tolerem. No? Necessitem una definició. Quan tu veus algú i no saps classificar si és un home o una dona, et poses supernerviós. Per què? Doncs perquè tractem diferent els homes i les dones. Llavors, si jo no sé com t'he de tractar, si jo no sé amb quines normes estem jugant, i això d'alguna manera em fa dubtar, no?, sobre tot, tota l'estona.
I va més enllà del llenguatge, no és només de dir, és que no sé si dir-te no. Que és ell o ella, sinó és una qüestió de sí. Comportament.
Sí, sí, i com interpretem, no? Per exemple, les persones que hem estat educades com a dones que durant l'adolescència, no?, així que et surten els pits, comences a notar determinades mirades, ens relacionem molt diferent, no? És a dir, el que et digui el mateix una persona d'un gènere o d'un altre gènere, tu prens diferent, interpretes diferent, hi ha unes claus interpretatives diferents, també. No? Llavors, el fet d'això, de pensar en un personatge fora d'aquestes normes del gènere, és difícil de pensar, però a més és difícil de llegir, no? És a dir, que et roba, com si diguéssim, no? uns prejudicis directament, no? I em sembla superinteressant, és a dir, robar-li a la gent aquests prejudicis i fer que jutgin el personatge des d'altres llocs em sembla molt interessant.
Hi ha una cosa que m'agrada molt d'això que has dit, perquè m'has fet pensar en un llibre que jo volia recomanar avui, que és Els Argonautes, de la Maggie Nelson, que és una autora que, ella diu que fa autoteoria, que barreja l'autobiografia i la teoria més crítica, i és veritat que el llibre és exactament això. Ella va parlant de la seva vida i va barrejant diferents teories, diferents referents, i hi ha un moment quan ella coneix l'artista, que és la seva parella, que diu, amb una amiga meva busquem a Google amb quin pronom n'hem de parlar, no? Perquè no ho sabem, i trobo que està molt bé també que una persona com la Maggie Nelson, que no és sospitosa de res, perquè aquest llibre és superobert i jo crec que ens eixampla una mica el cervell a tots, veure que també hi ha dubtes, no? Perquè a vegades ens fa por fer preguntes. I no passa res, fem-les aquestes preguntes. Les respostes hi són, i segurament són molt diverses per cada persona, no?
I el trobo també un llibre superhonest. A part que la cosa formal m'agrada molt, perquè és un llibre que va explicant les seves coses, i llavors de tant en tant cita algú, no? Llavors et posa al costat, no?
Sí, la referència.
Aquí cito, quin llibre tal. Llavors és xulo perquè tu vas llegint i de cop dius, doncs amb això no estic d'acord. Això no sé si us passa, però a mi em passa molt.
Sí, sí, tant.
Oh, que guai, ho vull llegir més, no? I llavors entres amb un diàleg a moltes bandes, que no és només amb Maggie Nelson, sinó que és amb tots els seus referents que pots anar a buscar, no? Però és un llibre superhonest perquè, a part d'aquesta forma tan peculiar, ella s'exposa també com a narradora
totalment.
I exposa també els seus moments d'ostres, no estic considerant la meva parella com l'hauria de considerar, no? I quan em diu segons quines coses em sacseja. I crec que això és, bueno, poder-ho escriure així, doncs és valent també, no? D'alguna manera, mostrar les teves febleses i mostrar doncs les coses que no fas tan bé, crec que és interessant també.
I és molt generós de cara al lector. Jo trobo la traduït la Marina Espasa, el publica l'altre editorial, i em sembla que el clip es pot dir això ja.
Oh, superanunci, sisplau, anuncia-ho.
No, fes-ho tu ets la directora.
No, estem molt encantats perquè una de les coses que ens ha portat el fet d'acostumar-nos a fer moltes més coses en línia i no tan presencials, doncs és que ens podem permetre en un festival petit com el nostre, que no tenim tants diners, portar Maggie Nelson, i no la portem físicament físicament, no la fem volar des de San Francisco, com ens agradaria, sinó que simplement fem una entrevista, una conversa, creiem, no?, entre Marina Espasa, que també és una autora, a mi em sembla, de primera categoria, mm-hmm. i que és una gran traductora, la fem conversar amb Maggie Nelson sobre les seves obres, sobre gènere, sobre literatura, sobre el que vulguin, bàsicament, perquè estem segurs que parlin del que parlin serà superinteressant.
Quan és el Festival Bel?
Doncs són el 8, 9, 10 i 11 d'octubre. És la tercera edició que fem. Les dues edicions anteriors, que van ser presencials, evidentment, eren de 4 dies, i quan va saltar el tema, doncs, això, no?, que no sabíem si ho podríem fer presencial o no, al final ho fem semipresencial, ho fem conjuntament amb el Centre LGTBI de Barcelona, i llavors tenim un aforament, que no sé si són unes 30 persones, caldrà reservar, per tant, així que surti el programa, que serà aquesta setmana entrant, aneu-hi directament, perquè passarà com a la Mercè, eh? Ens quedarem tots sense entrades. Però a banda de poder ser una de les persones que hi vagis, doncs també es podrà seguir per streaming. I primer, quan pensàvem com ho faríem, pensàvem, bueno, potser no omplim 4 dies, perquè serà difícil coordinar la gent, i al final, escolta, ens ha quedat un programa meravellós. Crec que tenim una barreja molt interessant entre els referents, no? Tenim Biel Mesquida o Lluís Maria Tudó, o la mateixa Antonina Canyelles, que dèiem abans, i també temes com molt actuals, no? Per exemple, tot el que parlàvem de les persones que estan fora del binarisme, això en una llengua romànica com nosaltres, com ho traduïm, no? I llavors tenim Blanca Busquets i Maria Busom, que són dues traductores també esplèndides, doncs com ho han fet, traduint de diferents llengües, que tenen altres mecanismes lingüístics per traduir aquest no binarisme, com es fa en català, en què tu dius que és guapo o guapa, no tens una manera intermitja de dir-ho, i com ho fem. No?
Tot aquest coneixement i aquest despertar en el món dels gèneres i del sexe ens arriba molts de grans. Per sort, a les generacions més petites els hi pot arribar ara. Quina literatura, quines eines, quins llibres hi ha, si és que n'hi ha, que parlin d'aquest tema a les llibreries?
Doncs n'hi ha molts, i de nou, no és una cosa que hagi començat ara. Porto un llibre dels anys 70, veieu que
70.
Estic una mica vintage, eh? Que és un superclàssic, ja.
És una meravella de llibre.
És fantàstic. A més, és un llibre que els adults el veus i els tons són com marrons, ocres, verds, no és un llibre molt cridaner, però a la canalla els hi encanta, o sigui, les il·lustracions els fascinen absolutament, i és Oliver Button, és una nena de Tommy de Paola que s'ha anat editant i reeditant i reeditant, i que ara treu Calandraca també en català, que fins ara era més complicat de trobar, i això és un llibre, doncs, d'un nen, que és aquest Oliver Button, que té una expressió de gènere no normativa, és a dir, que, bueno, que li agrada fer coses que estan classificades com a de nena, i com el seu entorn s'adapta a això, i com li fan saber si els agrada o no, i també com reacciona ell, i és un llibre molt molt bonic, que et deixa d'un regust dolç, no?, perquè a vegades aquestes històries poden tirar cap al dramatisme, i en aquest cas no, et deixa com un superregust, i aquest és com el superclàssic. I després, per compensar, en duc un de molt actual, que es diu Nenes i Nens, que ha publicat Litera Libros, que és de Ingeru Mayor i Susana Monteagudo, i és un llibre dels que se'n diuen de coneixements. I llavors no és una història de ficció, com Oliver Button és una nena, sinó que són entrevistes a una colla de criatures de diferents edats, de diferents gèneres, de diferents expressió de gènere, que expliquen les coses que els agraden, no? I llavors, jo què sé, doncs hi ha nens que ballen. I llavors t'explica el Maren, fa ballet, no sé què, no sé quantos, no? I el que m'agrada d'aquest llibre és que hi ha una diversitat real, no?, que tenim des de les identitats més normatives, no?, i el típic nen amb cabells curts que li agrada jugar a futbol i que és la seva passió i que t'ho explica, fins a això, no? Fins a, doncs, per exemple, un nen que té una expressió de gènere, doncs, més ambigua, i que va, doncs, amb els cabells molt llargs, que es posa faldilles i collarets i li agrada maquillar-se i tot això, però que s'identifica com a nen, no? I no hi ha només una representació xula pel que fa, doncs, a les expressions de gènere o a les coses que els agrada fer, sinó que també hi ha una representació xula, doncs, amb més tipus de diversitats, no? I el que és molt interessant és que no són adults explicant coses, sinó que són entrevistes que s'han fet a les criatures, i a partir de les respostes d'aquestes criatures s'ha refinat amb un filtre literari, evidentment, no?, per presentar-ho com un llibre, però són les mateixes personetes que parlen, no? I crec que és molt xulo, i és un llibre molt senzill, que a qualsevol edat jo crec que es pot disfrutar, que les fotografies són superboniques.
Jo em volia afegir un, si em deixeu, d'un autor d'aquí, que és el Bernat Cormand. És un llibre que jo en tinc debilitat i intento regalar-lo sovint. Es diu Els dies feliços, l'edita a Buen Paso, i és un llibre molt bonic i molt senzill. És la relació entre dos nens que es coneixen, el narrador i el Jacob, i amb una gran delicadesa, doncs, l'autor ens explica la seva relació i el seu amor. I és això, aquesta senzillesa.
No té res més.
No té res més, amb un traç del Bernat Cormand hiperrealista, que és una preciositat, i em sembla tan bonic que hi pugui haver històries d'amor com aquesta, que a més no cal dir massa cosa més, ja s'expliquen soles.
Doncs ens apuntem totes aquestes recomanacions i també les dates del festival Clit, l'hem de dir, o Clit?
Clit.
Clit. Però és que ara l'he vist escrit i dic...
I és amb Q, oi?
És una Q i
era un joc, perquè, bueno, Clit ja ho pilleu. No?
Doncs el festival Clit a partir del 8 d'octubre a Barcelona. Abans de deixar-vos marxar us he de demanar un número, Belma, el dius tu, de l'1 al 1773 per l'Enigmàrius. El 17. Vinga, doncs el número 17 és el guanyador de l'Enigmàrius d'avui. Moltes gràcies, Bel Olid.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
I molta sort amb el festival i amb tota la resta de projectes que tens.
Que no són pocs.
Que tens oberts, que no són pocs. Moltes gràcies, Anna. Fins la propera.
Fins aviat, adéu.
Vinga, de seguida el Toni de la Torre i la Maria Nicolau amb les sèries i el Pisco Labis. Fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio.